ara qui més que menys s'imagina els gegants, se'ls imagina, perquè aquest any també costarà una mica veure'ls, ei, veure'ls a plaça en multitud, veure'ls els veurem. I els grallers també els escoltarem, tot i que de ben segur, si a Montblai, com a tots els altres grallers i gralleres els haguessin dit, escolta, arribarà un dia en què veuràs que no pot sortir ningú al carrer. I mira que n'havien passat de coses, per festa major, però arribarà un dia, i aquest dia l'estem vivint com ho vam viure l'any passat. Blai, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Gràcies per venir.
De res, aquí
perquè
estem.
Perquè en Blai ja som a més darrere guarda que no d'avantguarda,
Així, així.
Així.
A darrere s'està més bé.
En algun moment has pensat, si ara arribés a estar a la comissió de festa major, amb un palangre com el de l'any passat o d'aquest any, déu-n'hi-do,
I tant, bueno, depèn del que es vulgui fer o que s'entengui que s'ha de fer. No sé, hi ha gent que diu que no s'hauria de fer res, s'hauria només un acte, una cosa per commemorar-ho, però potser no valdria la pena fer aquestes petites coses que s'estan fent, no?
Tu ets més d'aquests, Blai? Si no es pot fer una festa major com...
Jo diria que sí, perquè hi ha molta gent que està enfadada, perquè no té entrades, perquè no hi caben, perquè no hi entren, i vull dir, tot això, vull dir... Fent una cosa, encara que fos, diguem, a través d'un vídeo, a través del que sigui, que no perdéssim el contacte amb la festa, jo crec que potser no seria de complicar tant la vida, Aquesta és la meva opinió.
Ah, li preguntàvem així perquè com que en Blai també ha format part de comissió,
sí.
I com que mai no es pot contentar tothom, perquè mai no es
mai,
pot contentar,
mai,
i menys per festa major,
Sí, 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 no, i tant, això és encara pitjor.
Això és evident.
Això és evident.
Bé, marquem una data, que és una data que apareix en aquest article de l'Escola de Grallers de Sitges, molt interessant en el programa de Festa Major, en què d'una forma resumida es posen sobre la taula aquests 50 anys d'història, un 22 de setembre del 1971.
Sí.
Aquell dia, com a colla, veu sortir per primer cop.
Exacte, sí.
Qui hi havia en aquella colla, Blai?
En aquella colla, al començament, la primera sortida, érem en Josep Mercet, en Lluís Cortiada i jo.
Éreu aquests tres per quina raó?
Bueno, perquè no hi havia, diguem-ne, més gent en aquell moment, no? Vam sortir així, i amb aquesta mateixa, bueno, amb aquesta mateixa no, perquè després ja vam canviar, però també amb una formació de dues gralles i un timbal vam anar a la Festa Major de Vilafranca aquell any.
Ah, sí. Aquesta colla té, no, vaja, segurament l'article ho comenta d'aquesta forma, però ens agradarà que en Blai ens ho expliqui més. Clar, qui et va ensenyar? Qui us va ensenyar? I aquí apareix el nom d'en Guillermo.
Sí.
Com va anar tot això?
A veure, el meu mestre és en Guillermo, jo ho he dit sempre, no hi he amagat mai de la vida. Jo, quan vaig començar a tocar la gralla, va ser perquè de petit, el meu avi era músic, a mi em van portar els 6 anys a fer música, i resulta que, esclar, a les 6 de la tarda anar a fer música, que és quan plegaves d'estudi, i la gent, els meus companys, anaven a jugar a futbol. Clar, vull dir, a més, en aquella època, l'ensenyament de música que feien, que fins que no portaves 2 anys de solfeig, no et donaven un instrument, esclar, anar a solfejar a les 6 de la tarda, tot l'any, quan pagaves de col·le, clar, va arribar un punt que al final em vaig cansar i ho vaig deixar-ho. Però allò tota la vida em va quedar, perquè, ja dic, per tradició familiar, que el meu avi havia sigut músic, també tenia la intenció de ser músic. I llavors, amb això de la gralla, com que feia el ball de bastons...
O sigui que tenies vocació de músic, però no vas aguantar, per dir-ho d'alguna manera, aquesta entrada triomfal amb el solfeig, i vinga solfeig.
Correcte.
D'acord.
Aleshores, a partir d'aquí, quan ja vaig tenir una mica de noció, doncs vaig dir, home, doncs m'agradaria aprendre algun instrument. Com que, a més, vaig començar fent el ball de diables als 13 anys, després vaig fer el ball de bastons, i amb el ball de bastons trobaves una cosa que t'emprenyava molt, que és que havien de ballar 2 o 3 colles que hi havia de bastons amb unes gralles, o quan estaves a la punta del ball no senties la música. Bueno, i això em va lligar una mica amb el tema de la música i el tema de fer alguna cosa amb la gralla.
Mm-hmm.
Llavors, en Guillermo, vaig parlar amb ell un dia i es va oferir ensenyar-me i tot això, i evidentment allà vam començar. I vam començar doncs, amb l'Enric Orero i jo, vam començar els dos.
Estiro una mica d'aquest record, perquè com ensenyava en Guillermo, o com es pot parlar d'aquell ensenyament?
En aquella època doncs, posaven uns números a sota les notes, no? I llavors tu havies, quan et deien posició 1, havies de tapar fins a l'1, 2 i anaves aixecant dits. Això és la, com ensenyar, tot i que en Guillermo sabia solfa, eh? Però vull dir, en Joan, tots aquests, com que no en sabien, les partitures que et passaven ja anaven així, anaven en números, i tu darrere pues, havies de deixar.
No és fàcil aprendre música, però la gralla tampoc no és un instrument fàcil de tocar.
No.
No.
No és fàcil de tocar.
Precisament un es menja molts moments de mala gralla per arribar a fer-la sonar bé.
Sí, sí, sí.
Si I, no. I no sé si fins a quin punt aquests inicis en la gralla era difícil que motivessin perquè costa molt això.
Sí, sí, sí. A més costava perquè, esclar, no hi havia, de la meva edat, diguem-ne, no hi havia ningú,
no? Ningú.
I llavors jo ensejava a casa allà amb uns pisos i al cap de dos per tres el senyor que tenia davant d'allà ja estava cridant com un salvatge i, esclar, i et tancaves i fes... Però bueno, però, vull dir, només de la gràcia que vaig trobar tocant, per exemple, les quatre primeres notes de la Boja, a mi és una cosa que li donava una solemnitat i em donava una cosa que em carregava, no? Em carregava per fer-ho i no deixar-ho.
Éreu conscients que d'alguna manera obríeu la porta a que Sitges es revifés una mica, això de la gralla?
Això, al primer moment, nosaltres anàvem per sortir nosaltres i poder-ne aprendre. Una vegada ja, diguem, ens vam atrevir a sortir i vam veure que la gent no ens tirava patates ni pedres ni tot això, doncs llavors ja sí que va sortir la idea una mica de que el que havíem fet nosaltres, que no era res de l'altre món, ho podíem intentar ensenyar amb altra gent.
Mm-hmm. Perquè aquella primera sortida, com va anar?
Aquella primera sortida, diguem, va anar molt cansada, perquè, esclar, vam sortir, a més, vam anar a tocar bastons, si haguéssim tocat els cerculets, francament, potser no ens haguem queixat. Però vam sortir a tocar bastons, sabíem ja el que era, perquè ja ho havíem ensejat, i bueno, va ser qüestió d'aguantar-ho. A més, anàvem dos i no podia esperar, perquè o es perdia la segona veu o es perdia la primera veu. Vull dir, allà es feia amb dues veus, perquè si tots haguéssim fet una sola veu, doncs potser encara... Però allà no, allà havies d'aguantar. Mm-hmm. I és el que vam fer i al final vam quedar contents.
Aturem-nos per un moment aquí. Perquè un sigui un bon graller, és fonamental que sàpiga solfa o no?
A veure, l'experiència d'ensenyar als nanos ens ha portat sempre que si ve una persona que sap solfeig, que llegeix, en 5 o 6 mesos pot tocar la gralla sempre que ell hi posi tot de
tota la
seva voluntat. Això està molt claríssim. I això és el que ens vam trobar quan vam començar a ensejar, per exemple, a tocar amb els nanos, ensenyar gent. Hi havia, per exemple, venia l'Armand, que l'Armand ja venia de tocar el piano, que ara tocava el piano.
Per la resta de l'humanitat, Armand Franco, eh?
Armand Franco, correcte. Llavors ell, com que ja tocava el piano, doncs clar, sabia de nota. Li posaves una nota, no havies d'explicar-li què feia ni què durava. Clar, a nivell d'aprendre s'aprèn molt més ràpid. I a nivell de tocar, clar, si tens una partitura davant, vas més segur que si toques de memòria.
Sàpigues solfa o no, assajar és fonamental.
Assajar és fonamental. Hi ha gent que té qualitat per fer-ho i hi ha gent que no. I això també és veritat. Eh? Vull dir, hi ha vegades que veu gent que per dits i per tot tocaria molt i en canvi li falta pues, no sé, la pastilla de tocar fort. O...
Anava per aquí precisament, sí. Perquè aquesta experiència de tocar bastons posa a prova una de les característiques fonamentals que ha de tenir un graller,
sí,
que
sí,
és...
Sí. És pulmons i tocar.
Pulmons.
Sí, 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 sí.
Pulmons. I no tothom té pulmons.
No, vull dir, o no sap, o no respira bé,
ja, ja.
O no sap té... Vull dir, no sé, vull dir...
Perquè això s'aprèn o no, Blai, a tenir pulmons? O es porta o no es porta?
Jo crec que no, o no sé, almenys... Jo no
dic pels anys, eh?
Jo, amb algunes persones que m'he tancat el cap, doncs no he sabut ensenyar-los això. Vull dir, perquè el més t'ho feien bé, i en canvi això sempre s'ofegaven, no sempre... Jo crec que també és un problema respiratori, que potser, no sé...
D'acord, aquesta primera colla va començar, i aquests primers grallers van començar a anar pel món.
Sí.
Pel món hi havia altres colles de grallers, suposo que no massa.
No, en aquella època...
En aquella època...
5 o 6 colles, ja sé.
En aquell moment éreu més o menys conscients que també obríeu una forma d'interpretar, una forma de tocar?
Sí, en part sí, perquè nosaltres allà on t'anaves, el que quedàvem parats tothom és a la canalla que portaves. Perquè tu anaves a tocar, vull dir, a part més...
Sí, sí, més cap aquí,
més cap aquí, eh? Vull dir, anaves a tocar por ahí, llavors anaves a un poble d'aquests que tenien el record d'aquells vells grallers amb la gorra, aquells iaios de la vinya, com veien aquells nens de 8 o 9 anys amb unes dolçaines, perquè no teníem ni gralles, allò eren unes dolçaines. Vull dir, com bé en allò, esclar, allò te'n donaves compte que impactava, no? I que allò és el que la gent valorava més, perquè era en el futur, que això així no es perdrà, era una mica per aquí.
Quan poses en marxa l'escola, quina receptivitat veus a Sitges? Quin moviment, quin incentiu veus, quina motivació veus?
Bé, com que vam pel que passa en aquest poble, per una sèrie de raons que ara seria llarg, molt llarg d'explicar, sempre hi va haver dos bàndols, els balls de l'Ajuntament, els de l'agrupació. Nosaltres érem vincles de l'agrupació, per dir-ho d'una manera, doncs va arribar un moment que a les Gralles passava el mateix. Vull dir, passava que en lloc d'entendre el que estaven fent molta gent, el que entenien és que érem d'un bàndol que volíem rebentar, que volíem no sé què, que volíem trencar-ho tot, quan no era així.
Ara com ho veus, això, en perspectiva?
Bueno, ara ho veig d'una altra
manera. Perquè hi ha hagut bàndols a les Gralles, hi ha hagut bàndols als balls, hi ha hagut bàndols... Ara ho veus d'una altra manera?
Sí, sí, totalment. Ara ja me'n dono compte que aquí hi havia una gent que buscava, com aquell que diu, un millorar personalment, tindre un nivell, una qualitat, i uns altres que es dedicàvem a ensenyar gent, i dintre d'això doncs, també fèiem tot el que podíem per fer-ho bé, no? Però el fet era aquest, o sigui, és molt diferent, pensar, tot la gent que va fer colles i això, vull dir, van tindre el seu moment, però això ja s'ha acabat, no? I ara te'n dones compte que el que perviu era el que fèiem això, d'ensenyar a tocar la gent, ensenyar a tocar la gralla, aquest esforç que hi ha voluntari, que tu has d'ensenyar a un altre perquè això no es perdi.
És a dir, el que perviu és l'estima a la gralla.
Exactament. Sí, sí, sí. Vull
dir, és més important que qualsevol altra cosa.
Perquè, a veure, jo avui em passa, si tinc que anar a sentir un concert, no aniré a sentir un concert de gralla, entre altres coses, perquè l'he sentit molt. Si vaig a sentir, com a músic, una vegada sentir un concert de gralla. Si parlem de festa major, jo em desviuré per la gralla. Vull dir, si és festa major, voldré sentir gralles, no voldré sentir una altra cosa. Però, vull dir, de normal, fredament, la gralla, amb totes les seves imperfeccions, per tot i que s'ha millorat moltíssim, i que hi ha moltíssimes colles que toquen perfectament, vull dir, esclar, és una cosa que no sé, a mi m'agrada més sentir una orquestra, sentir una banda...
D'acord, tu passes així. Més bé.
Passo més bé, ja, no sé, és com, no sé, vam estrenar fa poc al Retiro un himne
sí,
del Retiro.
Sí, el del 150 aniversari.
El 150 aniversari, esclar, jo el tocava en gralla, el sentia tocar en gralla, però quan el vaig sentir tocar en copla, vull dir, vaig dir, escolta, això ho han canviat, vull dir, era un altre món, allò, un altre món.
Faig una derivada aquí, perquè, és clar, amb els anys... Sí. Hi ha grallers i gralleres que han sortit de sota les pedres per tot arreu.
Sí.
I fenòmens i moviments del tipus falera gegantera o l'electrogralla, totes aquestes coses. Com ho contemples, això? Com ho veus?
Bé, a nivell de que no es perdi la gralla, doncs bé. No? Perquè això no es perdrà, vamos. Hi ha passat unes quantes pandèmies d'aquestes, ho arrasessin tot, però en principi això no. Ara, a partir d'aquí... És quan pots distingir entre uns que ho fan més bé, uns que ho fan més menys, vull dir, pots distingir el que t'agrada, no?
Aquesta balança tan difícil entre si primem la qualitat o primem la presència d'una colla en un determinat lloc, perquè amb l'aire d'aquella època en què per arribar a l'entrada de grallers no s'hi arribava d'avui per demà.
Sí, sí, sí. No, a veure, nosaltres també, això ho vam tenir clar al començament, a tot arreu volien colles de grallers. Nosaltres vam estar... Els anys 80 hem estat 3 o 4 o 5 anys que vam arribar a fer 120 sortides a l'any. 120 sortides perquè, evidentment, teníem dues colles de castellers fixes. No? Els castellers de Vilafranca no tenien gralles. La colla jove de Valls tampoc tenia gralles. Clar, aquesta gent sortien a fer castells cada 2x3. Llavors, clar, ens vam comprometre amb ells durant 3 o 4 o 5 anys que hi vam anar-hi. Clar, vam fer una mà de sortides durant 4 o 5 anys i era això que et dic, vull dir, perquè disfrutaves i perquè la gent volia sortir, perquè hi havia un caliu i així ho vam poder trampejar per dir alguna
cosa. Ara, no sé si dir que la vida del graller és més o menys dura, però allò que comentàvem, hi havia una certa consciència molt instituïda de els grallers de Sitges van pel món i això ha de sonar d'una determinada manera.
Sí, vull dir, aquí a Sitges hem estat més bèsties per dir alguna cosa. I ens hem dedicat a tocar la gralla en plan furtiu, vull dir, en plan fort, no furtiu. Això és diferent. En plan així, en plan potència, no? I això ens agrada, ens agrada. A veure, a mi personalment també soc el primer.
No, no,
a mi m'agrada, quan toco la gralla, sentir-me. Perquè si no em sento, és que no, dic, no sé què estic fent aquí.
Deixa'm fer-te una pregunta, perquè és clar, abans, i en Blai deia fer de Déu, perquè els anys ensenyen això, que l'important és que la gralla es mantingui, l'estimació a la gralla tal. Però sí que és cert que aquesta forma de tocar d'en Blai, i sobretot aquell sobregut del final, com dirien els castellans, muchos imitadores, pero pocos... D'alguna manera aquesta forma teva de tocar, molts l'han imitada, però això no era gens fàcil de fer.
Bueno, no, a mi m'era més fàcil això que fer una obligada de gralla, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, jo soc molt nerviós, però moltíssim, eh? Vull dir, quan tocava la copla i quan tocava la gralla.
Nerviós i patidor, em sembla que les dues coses.
Sí, sí, vull dir, esclar, vull dir, i quan vas nerviós, això no vol nervis, eh? Vull dir, si has de fer molta cosa, i això no, jo ha sigut sempre el meu problema, perquè vull dir,
els nervis.
Caràcter, i canvi, no sé, i altra gent, pues, que al revés, fan les notes que vulguis, i, però no sé, això també ho havia sentit antigament, que hi havia l'Albert Martí, Albert Martí, que tocava la sardana que tocava,
sí,
l'Albert Martí,
sí, sí, sí.
Que tocava, pues, el, no sé, tocava les peces, també tenia problemes de fer notes molt, molt obligades, que també en feia alguna. Però crec, però que m'havia sentit després, que llavors hi havia en Viladesau, que en Viladesau al revés feia les notes.
El príncep de la tenora.
I llavors un era el príncep i l'altre li van dir sempre el rei.
Okay.
I això sempre em va quedar, no? Vull dir... Però bueno, ja et dic, jo sóc més de fer una cosa melòdica i interpretar-la i sentir-la. Vull dir, jo no sé, quan sento el professor Sant Bartomeu, quan toco a casa, quan vaig començar a tocar la boja, allò ja em va donar piles per tirar, no? Perquè vull dir, si veus allò, vull dir, és una cosa que disfrutaves tu fent-ho. No?
Mm-hmm. Sí que és cert també, i amb tots els matisos que en Blai ens vulgui posar, eh? A Sitges hi ha hagut dues formes de tocar a la gralla, bàsicament.
Sí.
Dos models, dos conceptes.
Sí. Sí, sí.
Va per aquí, això.
Sí.
Aquests dos conceptes han vingut de personalitats molt potents que han creat escola. Han fet escola, han creat escola, sí, cadascú la seva manera.
Correcte.
Això no ha passat fora de Sitges? D'una manera tan...
No, perquè jo dic, aquesta rivalitat que tenim aquí o que en seguida ens posem...
Que ara no sé si existeix tant, eh? Però en algun moment va ser una rivalitat.
Sí, no.
Vaja, era una rivalitat de Liceu,
sí,
allò, eh?
Prado i Retiro,
sí, senyor.
Sempre hi ha hagut aquí o caixa o faixa.
Sí, senyor, era una cosa...
I a canvi fora, no, vull dir que jo, bueno, jo que vaig anar a tocar a Vilanova, que també hi ha 5 o 6 grups, jo no he vist mai això que passa aquí, no? Però en tot, aquí els balls, el Prat del Retiro, les agrupacions folklòriques, les gralles, tot aquí ho caixo.
Casa. T'ha agradat sempre aquest so brillant? I em matises el que faci falta, eh?
Sí.
Però aquest so que soni brillant, punyent...
A veure, jo quan la copla sempre m'agrada la Bisbal que toca en brillant, això d'entrada. En quant a gralla, també a vegades critico els que toquen en vinxa de tenora. Jo sempre he tocat amb... Bueno, sempre no, quan no hi havia vinxes de pala, tocava amb el que trobava. Però des que van haver-hi vinxes de pala com hi ha ara, jo he continuat sempre tocant amb vinxa de pala. I ningú m'ha dit, escolta, és que abans brillaves més cara. Això no m'ho ha dit jo, no he sentit ningú que m'ho digués. I trobo que el so, pues, a mi personalment m'agrada més. I no sé, trobo... Però, bueno,
però ha estat simplement un so amb el qual t'hi has identificat sempre.
Sí,
aquest so brillant així, eh?
Sí.
L'escola continua aquesta tradició del so.
Sí, al revés, encara més.
Encara més?
Sí, jo diria que més.
Sí, ho creus així?
Home, la canya de tenora brilla molt més. Canya de tenora... Jo dic, potser no, jo no necessitaria tant, però bé.
Que és que en Blai està a punt de dir, home, potser no tant, potser no fa falta, potser no tant. Perquè ja et dic, segurament aquesta forma tan brillant, aquest so tan brillant, és un identificatiu a tot arreu on vas.
Sí.
Però suposo que també, si un no se'n surt massa a l'hora de tocar, també es nota més.
Sí,
això és així, eh?
Sí, tant.
Això és així. En Blai parlava fa uns moments d'aquella època, direm, gloriosa, en què, gloriosa en el sentit de que hi havia actuacions que allò era una bogeria. Allò era una bogeria. Bé, i dins d'aquesta bogeria hi fiquem i encaixem aquí dins, encara em deixo perquè en parla l'article aquest, o sigui que veu ser els primers a tocar la raspa?
Això no ho diu l'article.
No, però diu que veu agafar, diu veu agafar la raspa i tal, vaig pensar de cap, apa, aquesta raspa que va sortir.
Ja la tocaven els Guillermo.
D'acord, i el Sant Fermín també.
Sí, sí, no, és que en aquella època no tenia el repertori. Així com ara, vull dir, no sé, dius, vinga, va, anem a fer una peça.
Ho dic, Blai, perquè aquesta raspa ha derivat fins a...
Sí, sí, fins
a... A tots els nivells ha derivat la raspa, eh?
Sí, sí, tant i tant.
Però és a dir, la manca de repertori us va fer que busquéssiu d'on pogués ser.
El que trobaves, és més, jo encara diré una cosa, dintre d'aquell... que ja siguem innocents, eh? En aquella època se'ns va córrer a aprendre, perquè ens agradava la música, jo no, la lletra ni la coneixia, allò, Banderita, tu eres...
Roca, Banderita, tu eres Gualda.
Vam estar ensejant, no sé, dos o tres mesos.
El Banderita, que cantava Maruquita Díaz.
I quan vam sortir a tocar-la per primer cop al carrer Jesús, va sortir aquella en Roqueta, diu, què cony toqueu aquí? I no la vam tocar mai més, tu. És el que dic, però agafàvem el que trobàvem, la raspa, vam agafar allò, una sardana que es diu... Tosa Bonica.
Sí, i, que és molt bonica.
I com que tampoc sabíem com es deia, li vam posar la Verge del Roser.
D'acord.
No sé, perquè ens imaginàvem una lletra que deia és la Verge del Roser, una cosa d'aquestes, i va quedar la Verge del Roser. Vull dir, així anàvem. Vull dir, és al revés, i ara, coi, ja dic, perquè el problema era trobar peces, sobretot, però a veure, quan havies de tocar gegants, una cosa d'aquestes, t'emprenyava molt tocar sempre el mateix, el que tothom tocava.
El que fa la necessitat, eh? Sí. Perquè en Blai sempre ha estat un defensor d'interpretar les peces que s'escau per festa major, sí, sí, i d'intentar, sí, diguem-ne, evitar invents.
Sí, sí, però els gegants no tenen peces.
No, els gegants tenen...
Els gegants, pots tocar el que és això, no?
D'acord. Dèiem, enmig d'aquella voràgine, faig un apunt aquí, què tal era el mestre Rius?
El mestre Rius, pues, era un gran fabuleire, feia composicions senzilletes, el gener és el més fàcil del món, perquè són 8 o 16 compassos, i vull dir, però és el que et dic, en què bon, si tu agafes una peça i que té una mica d'aire i la repeteixes, allò és un hit parade.
Quin èxit, el gener, sí, sí, i el febrer, tant, quin... no hi ha hagut peces iguals.
No, perquè a més, com que això és fàcil de tocar, tu què passa? Quan comences tens el llàbit fred i dius, no sortiré aquí i tocaré, no sé, una gran meravella, no? T'agafes amb allò, que ja la tens pamada, toques dormint, i amb allò calentes i fines. Aquest és el truc. Sempre començàvem en gener nosaltres.
I encara és un bon consell per tots aquells que...
Jo crec que sí.
Encara, bueno, eh? Enmig d'aquesta voràgine apareix per aquí una banda i una cobla.
Sí.
I com si no en tinguessis prou.
Sí, no, en aquella època ens ho érem...
Us haguéssiu menjat tot?
Tot, en aquella època sí.
Sí?
En aquella època sí, home. Nosaltres ja anàvem a fer una banda, perquè també Sitges no hi havia banda en aquell moment...
En algun moment vas pensar, escolta'm, potser sí que al final em podré dedicar a viure de la música.
No,
eh?
No, perquè no. Aquest també era un altre problema meu, jo tenia la meva feina i les sortides, sobretot, clar, les sortides d'aquesta història...
Però ho dic per si veient l'embranzida que prenia tot, no, això, no, en algun moment, no, eh?
No, home, de música has de ser molt bo, vull dir, has de ser una orquestra com en Gianni Marti, vull dir... Si fas un...
D'acord.
No, i això no.
Però el cas és que allò prenia una volada que...
Sí, sí. El que vull dir a nivell musical era un camp, era una sortida que podia prometir, vull dir, no sé, que era un punt que ens apuntàvem a fer el que fos. I una cosa pues, t'ajudava a l'altra, perquè quan vam fer el Terrabastall era perquè ja estàvem ensejant la cobla. Llavors els instruments de la cobla que els estàvem ensejant els vam posar allà amb el Terrabastall, que a cop de bombo i platet... Vull dir, podies fer llàbit, podies treballar-ho, vull dir, era una cosa intermitja, i a més un estil diferent, i no, vull dir, tot va anar lligat.
A anys vista, si no haguessin nascut les dues coses als anys 80, potser alguna de les dues hagués sobreviscut amb el temps?
No. No, perquè dic, el Terrabastall va ser una cosa allò improvisada, vull dir, nosaltres anàvem improvisant, hi havia vegades...
Encara molts ho recorden d'una rua de carnaval, per carnaval, sí, que també surt...
Sí, vull dir, va ser una cosa impresentable a vegades, no? Perquè penso, una vegada a l'hora de sortir de carnaval, com que sempre fèiem un sopar abans...
Agafa-t'hi fort!
I allò uns, bueno, marxem que és tard, eh? I uns es quedaven una mica i al final tocàvem quatre, que hi havia per tirar... No.
I el cas de la cobla?
El cas de la Copa va ser més seriós i el cas de la Copa va ser un desengany perquè nosaltres intentàvem fer una formació amb tota gent d'aquí i que fos, diguem-ne, fos competent, perquè llavors també hi havia, per una banda, ja hi havia la Silletana, nosaltres volíem sempre superar alguna cosa, no?
Sí, sí,
que ho aconseguíssim o no aconseguíssim, l'intent era aquest. I nosaltres volíem fer una cosa ben feta, però ens vam trobar de seguida, al cap d'un any, com la cosa començava a sonar, que venia un altre coble que ja tenia mil sortides, o 150, les que fossin, i aleshores, què passava? Que amb la gent que ja despuntava, els hi feien quatre números i desapareixia la gent. Llavors, el moment que vas començar a veure que la gent, doncs, per bé, jo també ho entenc. La seva vida...
Et fitxaven al planter, vaja.
Et fitxaven del planter i anàvem, i això va passar tres o quatre vegades, i sempre estaves fent planter per uns altres. I llavors, clar, aquest no era el plan, i per això ho vam deixar-ho, no? A part, també hi havia també... A part de l'època d'en Salvador Miravent, que ens va apoyar a tot arreu i ens va ajudar, ens va donar sortides i bueno, estupendo, després ja van vindre altres regidors que pel que sigui pues, no, ja no t'apoyaven i va arribar un moment que dius, escolta, aquí ens podem passar la vida fent això i no serem una copla vulgar.
T'agradava com sonava?
Dies sí, dies no.
Dies no.
Dies,
això és molt blai.
Dies que anaves a dormir, que content, i dies que maleies el moment que havíem començat.
Perquè el problema suposo que també era quan un té referents tan potents, i en el món de la cobla Catalunya ha tingut referents, evidentment no cal ni dir-ho, molt potents, suposo que, és clar, el referent pica per un costat i el resultat de l'assaig del dia pica per l'altre costat, no? I on deu dir, mira, no fotrem mai res, em perdó, o hi ha dies que dius, encara hi ha una certa esperança.
No, nosaltres quan vam començar teníem il·lusió.
I il·lusió.
I vam estar uns quants anys tenint-la, però passava això, com ja tenies una persona que podies fer sardanes, no sé, de tiple, o sardanes del que fos, de fiscorn o el que sigui, i esclar, si el fiscornaire ja t'havia desaparegut i tenies un allà, vull dir, llavors anaves quedant relegat pues, a fer, diguem-ne, sardanetes senzilles
i per tant a marxar de l'objectiu inicial que tenies.
No sé, pues, particularment, clar, jo m'engresco de seguida quan veig una cosa té camp i em decepciono de seguida també quan veig que
no val la pena,
no val la pena trencar
picar més pedra. El que està clar és que us van quedar un munt d'instruments.
Sí, bueno, alguns ja els havien comprat. Llavors, els altres que no havien comprat, o que, el que sigui, no volien comprar, els va comprar l'escola. I nosaltres vam muntar, clar, vam muntar tot un tinglado econòmic per aquest tema, no? Ens vam dedicar a buscar instruments d'ocasió per tot arreu, en aquella època no hi havia els que potser ara en una casa, no? On havíem fet viatges a Lleida, havíem sentit a dir que fulano havia tocat tal instrument i el anàvem allà a negociar. Vull dir, vam treballar moltíssim i bueno, d'això ens en sortíem. D'això ens en sortíem. I llavors, amb el sistema administratiu que havíem muntat, nosaltres fèiem una part, diguem-ne, si nosaltres repartíem l'actuació, si érem quatre grallers, per cinc persones, hi havia una part que es quedava sempre a la colla. I amb això fèiem el dia a la colla, compràvem els instruments, amb això fèiem tot. I això sí, durant els anys que vaig ser jo vam presentar cada any un estat de comptes, que m'agradaria que el veiés, no sé si n'has vist mai cap, inclús el dia que vulguis te'l puc. Em vam fer, perquè a més hi havia amb els pares i el donàvem als pares, no? I allà doncs, les coses clares i el xocolat després.
Ets un home escrupolós.
Sí, i a més, tot això...
I amb caràcter.
I en tot això, una entrada de grallers em vaig tenir que discutir amb algun allò que allà a la cara.
En una entrada de grallers?
Amb un pare d'un nano. I a més, vam posar, imagina't, vam posar, dintre la junta nostra, vam posar els pares. I a més, com fèiem una sortida, anava un pare de responsable.
Perquè ara et anava a preguntar si et vas discutir abans de l'entrada o després de l'entrada.
Abans.
T'hauries tocar amb ganes, doncs.
A més, ja dic, però no va ser ni discutir, perquè va saber greu. Tu, vull dir, és que arribava un moment, tu penses que jo treballant tenia que anar a escatimar qualsevol cosa amb un nano, però és que ja arriba un punt que vas dir, escolta, no.
El que està clar és que aquests instruments necessitaven un lloc per ser guardats.
Sí.
I no sé, la cursa per un local també ha estat una altra de les...
Sí, bueno, els instruments els tenia cada casa seva.
Casa seva, però aquesta, està clar que...
Aquesta és l'altra cosa, perquè hi ha algú que encara no l'ha tornat. No ho sé, vull dir... No, no per res, no, perquè vull dir...
En aquest poble un dia s'hauria de fer un treball sobre, jo què sé, aquelles figures de pessebre que no d'allò, aquells instruments musicals que no sé què, aquelles fotografies o documents que es van deixar en el seu dia i que no han tornat.
Sí, sí, però bueno...
Però bueno, n'hi ha que no han tornat d'instruments, eh?
Sí, sí.
D'acord, d'acord.
Almenys que discreparien.
D'acord. Durant molts anys veu estar la femenina.
Sí. La femenina va ser el nostre lloc millor que vam tenir, perquè teníem tota la casa per nosaltres, vam estar molt i allà va néixer.
Que era una casa gran.
Era una casa gran, inclús hi havia un piano desafinat, avui dia allà sempre hi havia merders, quan hi ha l'època dels ballets, hi havia merders, ja estaven en part acostumats. I allà,
sí, vols dir, veïnat estava ja més
sí,
o menys.
Sí, allò, però sí, cada tarda anàvem allà, allà va ser, dic, la nostra sort va ser allò, eh? Va ser allò, perquè tot l'altre va ser un drama, anaves al qualsevol puesto, duraves 15 dies. De seguida anaven a queixar-se a l'Ajuntament i, bueno...
Els locals sempre han estat una qüestió problemàtica,
sí, sí, sí.
Eh, aquí?
Sí, sí, menys ara.
Ara hem passat, que portem 11 anys ja amb aquesta inauguració dels locals
sí,
per l'escola.
Ara
i aquí també cal fer una derivada, perquè enmig de tot això... L'escola va començar a editar aquests volums, aquests quaderns, que algú de vostè segurament encara conserva a casa seva, sí. Que allò era gairebé, Blai, una autoedició, era allò.
Sí, 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 ho fèiem nosaltres.
Gairebé en ciclostil era allò,
això,
eh?
Sí, 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 això en Juanjo Rocha, els primers, els va tirar ell del seu despatx, perquè dic, no teníem subvenció de cap mena, i, bueno, i a part de les despeses que havies d'anar a fer a la recerca de tot això, i llavors s'havia d'editar el que era la portada, la portada sí que era d'impremta, però el de dintre eren les primeres eren fotocòpies.
En queden encara d'aquells?
Me'n queda algun número, però també va ser una cosa allò que no ho saps, i també en aquella època fèiem un concert per presentar-lo, i allà els donàvem.
Clar, que eren aquells concerts al Racó de la Calma,
de la Calma sí. I llavors què passava? Pues passava que l'endemà trobaves quaderns tirats a la paperera i clar, sí, sí, no? Vull dir, la gent allò, saps allò que et donen, l'agafen,
sí,
i, clar,
sí, sí.
Que no hi entén o no li interessa, vull dir, ho agafa perquè li donen i després el tira.
Un dia faríem una dissertació sobre allò que no es paga, no
sí,
val.
No val res, sí, 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 és autèntic això.
Quaderns llançats,
sí, sí. Sí, sí.
Que ara molta gent pagaria el que fos per tenir-los. Eh?
Sí. I llavors ja va arribar el moment que vam posar una quantitat simbòlica a partir d'allò, perquè vull dir, no perquè t'ajudés en res, perquè no sé si demanava un duro, però sí que era per diguem-ne, pues, que no anessin tirats.
Mm-hmm. Hi ha un vessant que sempre t'ha portat moltes hores de la vida, que és la recerca, la investigació.
Sí, jo sempre, vull dir...
Des de ben jove ja...
Sí, jo, vamos, l'avantatge que he tingut sempre, ja dic, vaig començar que no hi havia ordinadors, i tinc, a casa tinc tot de coses amb llapis i bolígrafo i no sé
què. Ho conserves tot?
Home, és que voldria entrar-ho, però encara no he tingut temps. Voldria entrar-ho dintre, però encara no, perquè sempre tens un merder o altre.
Tot ho conserves?
Sí, sí, se m'ha caldre paire, eh? La dona m'ho diu. Diu, escolta, què hem de fer aquí?
Bé.
No sé esperar que em mori, li dic jo.
Però ho conserves tot.
Sí, sí. Sí. Bueno,
no, hi ha persones a Sitges que ho conserven tot. I sort d'aquestes persones que ho conserven tot.
I a més, el que m'han donat, que molta gent sàpiga que faig això, em donen coses, no? I jo, de conservar-ho, ho conservo tot, igual que hi ha cintes de concerts o d'assajos de gralla dels primers temps, que ja no hi ha cassets. I no sé, i a vegades n'he provat de posar algun i peta la cinta.
Yeah.
Vull dir que són com un drama, però bueno, jo encara els conservo, perquè tirar-los no els tiraré.
No, i evidentment són testimonis probablement únics.
Sí, perquè, sí, no, perquè aquella època no.
Difícilment, eh?
Sí, sí, sí.
Però és a dir, també suposo que això va servir d'alguna manera perquè la resta de Catalunya es tirés una mica del fil de... Colles de grallers, orígens de la gralla, instrumentistes,
sí, no.
Etcètera, etcètera.
Ja dic, va arribar un moment que llavors nosaltres com ja van començar a sortir grallers de tot arreu perquè veien que era factible tocar la gralla i sobretot perquè veies que nanos joves ho podien fer-ho. Llavors la que van sortir grallers d'un poble que anaves a tocar, lògicament van fer sortir els grallers d'allà, els castells ja van tenir les seves gralles. Clar, tot això va fer un boom i després vam anar baixant. Llavors va ser com ens vam poder dedicar a fer la copla, a fer la banda... I perquè teníem més temps i ens vam dedicar a això. No?
Què és ara l'escola per tu?
Bueno, l'escola per mi és un motiu d'orgull, sempre ho ha sigut, però ara ho és més que mai, i a part d'això, perquè va arribar un moment que s'hi va posar un full davant, a l'entrada, però primer s'hi va posar el Gari, va haver el d'Albert del Cicle, va haver-hi diversa gent, és que va arribar un moment que és allò que dius, jo ja anava de baixada, i allò que fan els polítics de fer un pas al costat, que diuen, no? Que és quedar molt maco.
Deixa'm fer una pregunta d'aquelles al pare. El fill s'assembla al pare?
En quin sentit?
Home, ja saps per què t'ho pregunto. Amb caràcter, amb manera de
no,
fer?
No, tot el que jo voldria.
Ara crec que ha quedat molt definit.
Sí, home, els pares sempre volen que els fills siguin millors que ells. Però, esclar, les aficions que jo tinc no són exactament
les seves. És que és molt lògic, no?
Les seves és molt lògic i, esclar, és així. No?
M'ho poses molt bé, perquè no és el cas del teu fill, evidentment, està clar que no. Però si una de les coses que més es troba a faltar és més o menys semblant a la dels primers temps. Hi ha gent que li costa molt comprometre's, complir, per dir-ho d'alguna manera?
Això també té la seva cosa. Vull dir, sí, jo també vaig notar molt, que per exemple nosaltres vam tenir molta gent, va passar molta gent, nosaltres quasi 300 persones, entre aprendre i sortir a tocar. Sí. Però de la gent que venia a tocar, tenia gent que venien allà i venien de tant en tant, saps allò d'aquella cosa. Llavors va arribar un moment que dius, jo sóc molt sec. Jo vaig dir, nois, o veniu o no veniu. I llavors es van ofendre. I llavors se'n van anar i van formar una altra colla que llavors van formar de valent. Però va servir. Vull dir,
d'acord.
Va servir perquè és allò, la gent, això que en dius el compromís. El compromís és depèn de què vas a fer. Si tu vas a fer una cosa que dius, mira, vaig allà perquè em sento anar, o perquè, mira, aquest m'ha enredat i vaig allà, és una cosa. Però si tu et piques i dius, escolta, cap on d'anar, ara jo seré millor, ja ho veuràs. I llavors es foten a assajar com els salvatges. Però això és positiu i és d'això.
I el compromís és un valor que s'ha de tenir, es cobri o no es cobri, no?
Correcte.
Algú es compromet?
Sí. No,
I aquest és un d'aquells valors que costa bastant sovint, eh? Costava sí, i costa.
Sí.
Continua costant.
I ara, per exemple, també té molta al·licient. Dius, escolta, bé, la festa major, tothom agafa un plus allò de votivitat, que és massa, i en canvi els altres anys, els altres dies de l'any, quan vas a Ribes o vas a un altre lloc, a vegades tens feina de fer una cosa.
Ara diríem allò, quan veu començar, no vestia tocar la gralla.
No, ma mare no em va veure mai.
Ta mare no et va veure mai?
No em va voler veure mai, que era cosa de pobres, això. Sí, home, t'he dit.
Aquesta és la frase que defineix una època.
Si em va veure, ho va fer d'amagat i no ho
va veure. Ja.
Sí, ja t'ho he dit.
I en canvi ara com vesteix tot, eh?
I ara tot, sobretot, i tant. A més, passes amb el pit inflat per carrer Sant Francisco Món.
Amb l'aifa que n'acaba de dir, ara vesteix massa, això. Sí.
Veus una mà de pits allà a l'entrada del carrer Sant Francesc, és massa.
Sí. Il·lusionat amb aquesta creu de Sant Jordi que pot caure?
Bueno, mira, que de Sant Jordi no diria que me la van pinflar.
Bé, de fet, ja ho has dit.
Però vull dir, a mi els honors i les històries, jo sempre he dit que si vas amb un polític, el polític vol la foto, que sempre queda. Les paraules li estan bé perquè les pot jugar aquí i allà, i si convé no me'n recordo.
La feina està feta ja.
La feina està feta i aquí jo el que m'agrada és al revés, és trobar-me infinitat de persones, nanos petits que havien vingut, i els veus ara que encara et saluden i són grans, i dic, això és el que m'agrada. Això és el meu homenatge, vull dir l'altre.
Doncs,
Déus de Sant Jordi.
Escolta'm, l'homenatge ja el tens, doncs? Perquè ja el tens,
sí. Jo no reivindico res.
No, està clar. En qualsevol cas, 50 anys de l'Escola de Grallers i a veure si cau la creu de Sant Jordi, la sol·licitud que va fer el ple municipal de l'Ajuntament de Sitges el passat 24 de febrer per unanimitat. Blai, gràcies.
De res.
Felicitats una vegada més.
A vosaltres, gràcies.